Primer dia a les aules superat, amb nervis, alegria i peresa, però sense pluja. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Estava marcat el calendari i alguns han tornat així de contents a casa.
Avui he començat l'escola de l'England. He conegut amics. Ix, he conegut el mestre.
Hem anat a una aula on no havia anat mai i tinc una mestra nova que és molt xuli.
Al final, bueno, una mica trist de sortir a les 3 i no a les 2, com de normal.
Estava en de batxiller i pues, estava tremolant dels nervis.
Són els protagonistes d'una jornada que ha transcorregut sense incident destacats més de 160.000 alumnes d'infantil, primària, secundària, ESO i batxillerat s'han reincorporat a les aules dos mesos i mig després de les vacances. Un primer dia que ha deixat imatges d'embossos, com és habitual, i imatges també reivindicatives. És el cas del CEIP d'Esmolinar de Palma, que ha començat amb obres. També ho ha fet l'Institut de Formentera, l'IES Marc Ferrer, i a Son Sardina, cap infant, no ha començat avui l'escola. El CEIP, Maria Antònia Salvà, en senyal de protesta per la incorporació d'un mestre condemnat fa un any per assetjament a un exalumne menor d'edat. Cada centre, cada illa, ha tingut les seves particularitats. Tot d'una, en feim una radiografia ben extensa de com s'ha iniciat el curs escolar 2025-2026 amb la limitació de l'ús de dispositius electrònics individuals. Abans, però, repassem altres notícies que marquen l'actualitat d'aquest dimecres, dia 10 de setembre, i que passa amb Margalida Vidal pel cas Coldo.
Un informe de la Guàrdia Civil revela que l'exassessor del ministre José Luis Ábalos, Coldo García, va enviar un missatge al socialista Marc Pons quan era cap de gabinet de la ministra Teresa Rivera per reunir-se amb ell i atendre una llicència d'una empresa d'hidrocarburs ara investigada per l'Audiència Nacional. El PP demana explicacions i els socialistes defensen que Pons no va contestar els missatges.
Les Balears deixen de ser la comunitat autònoma líder en sinistralitat laboral segons dades del primer semestre d'enguany de la Conselleria de Treball.
Fa un any les illes deixaren de ser on el sector de la construcció, però durant els primers sis mesos d'enguany els accidents laborals han baixat també a la resta de sectors. El descens més gran es registra a l'hostaleria, on els accidents s'han reduït un 10%.
I el Congrés debat en aquests moments el projecte de llei de la reducció de la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja, una iniciativa que, si no hi ha res de nou, no tirarà endavant perquè Junts hi votarà en contra. Vos explicarem durant l'informatiu també que l'Ajuntament de Palma farà divendres una revisió extraordinària als dos cavalls de les galeres que s'han desplomat en els darrers dies a ciutat.
Segons la informació recopilada per Cort, les dues darreres caigudes no s'han produït arran de cops de calor ni el mal estat dels animals, sinó incidents de trànsit. La portaveu Mercedes Celeste ha assegurat que l'Ajuntament posarà tots els mitjans per certificar que les galeres compleixin amb la normativa.
I avui, Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, serem al Baluar de Palma, on té lloc en aquests moments una conferència sota el títol Protecció davant la temptativa de suïcidi a la població infanto-juvenil.
Segons el 061, l'any passat es varen consumar 90 suïcidis a les Balears, el que equival a una cada 4 dies. Des de l'any 2018, el suïcidi ha deixat de ser la principal causa de mort no natural a Espanya, segons l'Institut Nacional d'Estadística. En cas de sentir malestar o necessitar ajuda, es pot recórrer al telèfon de l'Esperança o al 024.
IB3 estrenarà un podcast a partir de dimecres que ve i un curtmetratge dirigit per Joan Cabot, precisament per conscienciar i informar sobre el suïcidi. I abans de connectar amb el Baluard, arribaran els esports. El Balears ha perdut el partit de primera ronda de la Copa de la Reina. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. Les blanquiblaves han perdut just fa uns minuts, 0-2 contra l'AM Lleida, i diuen així adeu a la il·lusió de continuar a la competició copera. També en futbol, des de fa uns minuts es juga a Formentera el partit de 16 anys de final de la fase nacional de la Copa Federació entre el Formentera i la Societat Esportiva Eivissa, de moment amb el 0-0 al marcador. I en tenis, Jaume Munar ja s'entrena amb l'equip de Copa Davis. El tenista de Santanyí exerceix de número 1 l'eliminatòria d'aquest cap de setmana contra Dinamarca, que es disputarà a Marbella. Espanya, capitanejada per David Ferrer, es completa, a més d'en Jaume Munar, amb els tenistes Roberto Carballés, Pablo Carreño i Pedro Martínez.
I les precipitacions d'avui a la baixa han deixat algunes inundacions a la zona del Llevant de Mallorca. S'han registrat més de 50 litres a Son Servera, 48 a Artà, i el passeig marítim de Cala Milló ha quedat negat. Tot i això, l'AEMET té previst desactivar precisament en aquesta hora tots els avisos per pluges i tempestes. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, una situació que, vista demà, ha de millorar una miqueta més. Avui ja hem vist bastantes estones de sol, malgrat aquests ruixats que ahir comentaven que encara podien ser intensos cap a migdia, a primeres hores del capvespre, i demà segurament encara veurem més el sol, un cel bastant net, a més, però demà mantenim encara la possibilitat de veure créixer una altra vegada núvols d'evolució a punts d'interior de Mallorca. Segurament els ruixats que es puguin produir demà no tindran ja la intensitat tan elevada dels d'avui, però encara podem arribar a veure ploure a redols demà a migdia. Seria l'únic matís d'un dia en què també notarem un ascens de les temperatures. Ja superarem els 30 graus bé a diversos indrets del sud de Mallorca, sobretot, i del sud d'Eivissa.
S'espera, per tant, que llueixi en algun moment el sol o es descarta totalment i no sé ja de cara a divendres què ens espera.
Sí, tindrem molt de sol en vista demà. De fet, excepten aquestes bandes que han comentat d'interior, llevant de Mallorca, que demà podem tornar a veure créixer alguns núvols, a la resta lluirà molt el sol. Per tant, anirem notant progressivament com el sol torna a les illes després d'unes hores d'ambient més complicat.
Això serà demà, però avui s'han registrat cops forts de vent.
Sí, uns vents que venien íntimament associats als esclafits. Hem arribat a tenir esclafits avui al Llevant de Mallorca amb aquestes tempestes que han deixat cops que han superat els 80 km per hora. Atenció amb això, a Cala Milló també s'han superat els 70 km per hora a Artà. Per tant, unes tempestes que han produït aquest vent i que, com comentàvem, probablement en vista demà no arribaran a tant.
Gràcies, Dani. I avui, en acabat l'informatiu, parlarem de la darrera novel·la de Gabriel Gené Manila, Galeria de Solituds, un relat, un mirall davant la cara d'una Mallorca absurda que es presenta en aquesta hora a Quarts Llibres de Palma. Així i amb altres qüestions culturals arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts.
Avui he comentat l'escola de Ningran. He conegut amics. I he conegut el mestre.
Ha vengut un nit nou i hem anat a una aula on no havia anat mai. I tinc una mestra nova que és molt xuli.
Ens han dit ses llistes a primera hora i estem molt contentes perquè ens ha tocat juntes.
Sí.
I el grup de ses amigues, i pues, perfecte.
Al final, bueno, una mica trist de sortir a les 3 i no a les 2, com de normal, però en general bastant bé.
Està bon de batxiller, depèn d'això és nostre futur, i pues estava tremolant dels nervis.
Així de contents han tornat alguns infants a casa seva després de reprendre l'escola. Més de 160.000 alumnes dels centres públics i concertats han tornat a classe després de 2 mesos i mig de vacances, alguns, com sentíem, amb il·lusió, altres amb peresa i son. Han estat una jornada que finalment no ha estat marcada per la pluja i que ha transcorregut sense incident destacables. Això sí, amb el retorn habitual dels embossos. El nou curs 2025-2026, que ha començat a infantil, primària, secundària, ESO i també batxillerat, està marcat per l'ampliació de places de 0 a 3 anys, la regulació de l'ús de pantalles i també la millora d'infraestructures educatives.
A Mallorca, 4 centres d'educació infantil i primària han obert per primera vegada les portes als alumnes. Són el CEIP de Can Picafort, Ses Deveres de Caimari, Sant Miquel de Son Carrió i el Tramuntana a Palma, a Menorca. S'inverteixen 15 milions d'euros en infraestructures, la meitat dels quals seran per construir la nova escola d'Esmercadal. És l'illa on més han baixat les matriculacions. Aquest curs hi haurà 12.600 alumnes, 300 manco que l'any passat a causa de la caiguda de la natalitat.
Els més de 19.000 alumnes que han començat les classes a Eivissa també ho han fet amb nervis i emoció. També hi ha hagut una davallada d'11 alumnes en la matriculació després d'anys de creixements.
A Formentera, en canvi, n'hi ha 52 més que el curs passat. En total se superen els 1.200. Els estudiants de l'Institut Marc Ferrer han iniciat el curs amb l'edifici en obres, fet que ha obligat a inhabilitar-ne 8 aules i alguns accessos. El director del centre, Jaume Ferrer, explica quan començaran a tornar a la normalitat.
Les obres les esperam amb il·lusió, amb alegria, són necessàries, però aquests primers mesos són complicats, perquè tenim accessos tallats, espais inhabilitats, que esperem que això ho recuperem a meitat d'octubre, finals de novembre, que poden tornar una certa normalitat dins el centre, més enllà que les obres hagin d'acabar d'aquí un any, més o menys.
Precisament unes obres sense acabar han marcat la part reivindicativa de la jornada ha estat el CEIP d'Esmolinar de Palma. Famílies i infants s'han concentrat a l'entrada del centre per protestar amb xiulets, pancartes, casc i armilles reflectores. Consideren que l'escola no és segura. La Conselleria d'Educació entén aquestes molèsties, però diuen que la seguretat per alumnes i treballadors està garantida.
I també a Palma, Son Sardina, cap infant no ha començat l'escola avui al CEIP Maria Antònia Salvà. Les famílies no hi han duit els seus fills en senyal de protesta per la incorporació a l'equip docent del mestre Miquel Roldán com a tutor de sisè de primària. El professor va ser condemnat fa un any per assetjar un exalumne menor d'edat. L'Associació de Famílies d'Alumnes sosté que Roldán no és apte per exercir aquesta feina. El president de l'entitat, Alberto de Álamo, demana que no s'incorpori ni a aquesta ni a cap altra escola.
Aquesta persona, independentment de les resolucions o la normativa, no està preparada per estar amb infants. És el nostre parer, per ser historial. A partir d'aquí, les solucions, la conselleria hauria de mirar. Si li poden destinar tasques administratives, perfecte, nosaltres entenem que no pot fer feina amb menors.
La Federació d'Associacions de Famílies ha criticat la política del govern d'obrir aules hueco per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
Asseguren que això no fomenta la inclusió i que aquests estudiants haurien d'estar a les aules ordinàries amb els recursos adients. Així ho ha destacat la portaveu de la Federació, Pepita Costa, al programa El Dia Pitiuses.
La solució no és crear aules per segregar dins d'un centre. Està clar que hi pot haver aquestes aules per moments puntuals, però tenim que caminar cap a un sistema educatiu on tot l'alumnat estigui a l'aula ordinària i compti tant amb professorat preparat, docents preparats per atendre'l, com recursos.
Precisament a Eivissa, des d'on s'ha fet aquesta reivindicació, ha assistit a l'inici del curs la presidenta del govern, Marga Proens, que ha visitat el CEIP sa graduada.
Allà ha remarcat l'entrada en vigor dels nous currículums educatius que regulen l'ús de dispositius digitals, l'impuls de la gratuïtat de 0 a 3 anys i la millora d'infraestructures que en el conjunt de les Balears supera, ha dit, els 95 milions d'euros. Proens també ha destacat l'augment de les hores de llengua i matemàtiques, dues assignatures clau que romanen per davall d'altres comunitats autònomes i l'increment de professorat, amb més de 1.100 docents nous els darrers dos anys.
Més docents, millors condicions, més personal de suport educatiu, més places 0-3, més suport a les famílies i resposta a les seves necessitats i demandes. Aquest és el balanç d'aquest inici de curs.
I una de les novetats d'aquest curs és la limitació de l'ús dels dispositius electrònics individuals. Recordem, es prohibeixen a tota l'etapa d'infantil i els tres primers cursos de primària.
A quarta primària se'n permet un ús màxim d'una hora diària, mentre que a cinquè i sisè es podrà ampliar aquest temps si es garanteix la compatibilitat amb els objectius pedagògics i el benestar dels alumnes. En casos justificats, es podrà superar aquest límit per afavorir l'accés a l'aprenentatge. Jordi Llebrés, director del Laboratori de Conducta i Tecnologia de la Universitat, assegura que el perill prové sobretot dels continguts i de quan es fa.
El que impacta sobre el desenvolupament de les persones, o si vols, sobre el cervell, no és tant mirar una pantalla, sinó el fet de que no facis esport, de que no estudis, de que no facis relacions socials, de que no, perquè estan mirant una pantalla.
Amàlia Quintanilla, del col·lectiu Aules Lliures de Pantalles, considera que són passos insuficients i imprecisos.
Totes aquestes plataformes digitals depenen d'una autorització dels pares a que obrin una compte de correu electrònic. Anem a veure si ens diuen si autoritzem. Què passa si no autoritzem a obrir aquesta compte? Quina és l'alternativa real?
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7 i 14 minuts, obrim plana política. El PP demana explicacions al socialista Marc Pons després que s'hagi conegut que l'exassessor ministerial Coldo García va contactar amb ell quan era cap de gabinet de l'exvicepresidenta Teresa Rivera per a la gestió de l'empresa del cas Hidrocarburs de Víctor de Aldama.
L'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, va intervenir als missatges de mòbil i els ha incorporat a la investigació del cas Hidrocarburs que investiga l'Audiència Nacional. Segons ha pogut constatar Europa Press, el 8 de juliol del 2018, Koldo García hauria escrit a Pons, llavors al Ministeri de Transició Ecològica, per veure's 15 segons i donar-li uns papers que li havia comentat prèviament. La interpretació de l'UCO és que era per parlar d'una llicència perquè pogués operar l'empresa Villafuel, ja que 3 mesos abans li havia enviat una foto amb el rebut electrònic de la sol·licitud de la futura entitat d'Hidrocarburs. Per tot plegat, el popular Sebastià Sagreres demana a Pons que es deixi d'amagar i doni explicacions urgents i detallades als ciutadans.
Mereixen saber quins contactes va tenir el senyor Marc Pons amb el senyor Koldo García, què va tractar el senyor Marc Pons en aquests contactes amb el senyor Koldo García. Crec que el senyor Marc Pons ha d'explicar si aquests contactes del senyor Koldo García amb ell varen sorgir efecte.
A més, Sagreres també vol saber si en aquesta suposada trobada Koldo García també va demanar a Pons que fes gestions amb altres administracions socialistes.
I dimarts que ve es debatrà la primera proposició de llei per a la cogestió dels aeroports a les Illes. És una iniciativa conjunta de Més per Mallorca i Més per Menorca. Vot s'hi nega de ple per als dos grups majoritaris. El PP i el PSOE asseguren que n'estudiaran la lletra petita. Toni Sastre.
Ahir es va aprovar una proposició no de llei del PP sobre aquesta qüestió, però diguem que això només és una declaració d'intencions política. Ara, en canvi, si s'aprova, serà llei. En aquest cas, però, com que és orgànica, depèn de l'Estat i s'haurà d'acabar votant a les Corts, i és aquí on un dels autors, l'ecosobiranista Josep Castells, dubta del que podria fer el PP.
Esperem que surti endavant amb un ampli suport, sobretot ara que el Partit Popular és superautonomista i critica tot el que fa l'Estat com una imposició, no? I per tant fa un discurs superautonomista i per tant suposem que votarà a favor. Vaja, de fet estic gairebé segur que votarà a favor, el que em fa por és que voti a favor aquí, però després voti en contra a Madrid. Vosaltres veieu el Partit Popular de Madrid votant a favor de la cogestió aeroportuària que el Partit Popular defensa aquí?
L'Estatut preveu la possibilitat que les Balears comparteixi competències amb l'Estat als aeroports. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, troba que s'ha constatat la mala gestió d'AENA als aeròdroms illencs i, per tant, ha arribat l'hora de més autogovern.
Volen governar-nos per governar-nos millor i que els aeroports de Palma, d'Eivissa i de Menorca deixin de ser tractats i gestionats únicament des de l'òptica d'obtenir-ne els màxims beneficis econòmics, que és el que està fent AENA i el govern espanyol.
El portaveu dels populars al Parlament, Sebastià Sagreres, està d'acord amb el diagnòstic dels ecosobiranistes. El que encara ha de definir és la recepta, si votarà a favor o en contra.
Hem vist durant els darrers mesos, allà on els aeroports de les Illes Balears han estat notici per una gestió pèssima, per unes infraestructures amb estat lamentable, per dur-se a terme obres en molt males condicions i per unes males condicions dels treballadors, dels quals els treballadors se queixaven. Tot i això, a part també de que veiem com el Partit Socialista emplea AENA i els aeroports de les Illes Balears únicament com una caixa recaudadora.
El socialista Iago Negueruela també vol analitzar bé la lletra petita perquè sospita que reclama més enllà de la cogestió.
Sempre hem estat en la cogestió i és cert que la proposició de llei parla de gestió i per tant volem parlar també amb total naturalitat amb els grups polítics d'Esquerra de quals són fins al aquest posicionament final es vull pretendre en aquesta llei si és anar cap a una cogestió o si és anar cap a una gestió.
La portaveu de Vots, Manuela Cañadas, s'hi oposa de ple.
No podemos seguir fragmentando el Estado, no podemos seguir derivando para tener cada vez más problemas. No tenemos que imitar lo que se está haciendo en Cataluña porque el señor Sánchez necesite 7 votos de prófugos de la justicia y de golpistas.
El test dels ecosobiranistes demanen la transferència de la titularitat i les competències d'execució dels aeroports, la creació de l'autoritat portuària de les Balears, determinar la participació de l'Estat en la gestió i l'organització a través d'AENA.
I la promotora de la iniciativa legislativa popular pel dret de la gent gran i dels dependents a una vida digna ha registrat la proposta al Parlament. Amb aquesta iniciativa pretenen aconseguir la creació d'un complement per les pensions públiques de quantitat inferior al salari mínim interprofessional.
Les dones són actualment el col·lectiu més vulnerable, necessiten un mínim de 7.500 signatures per al seu debat i la posterior aprovació a la cambra. Pep Juárez és el representant de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular.
Reduir la pobresa i, en part, pal·liar aquest pou
de misèria que ens hem trobat i també que això contribueixi a reduir la bretxa de gènere i que la igualtat sigui una qüestió no només de paraules i de titulars, sinó una qüestió efectiva.
I l'Ajuntament de Palma farà divendres una revisió extraordinària als dos cavalls de galeres que s'han desplomat en els darrers dies a ciutat.
Segons la informació recopilada per Cort, les dues darreres caigudes de cavalls no s'han produït arran de cops de calor ni el mal estat dels animals, sinó a incidents de trànsit. La portaveu Mercedes Celeste ha assegurat que l'Ajuntament posarà tots els mitjans per certificar que les galeres compleixin amb la normativa.
Pel que fa a qualsevol qüestió que sigui que un animal no està ben cuidat o que no s'acompleix sense normativa, doncs, lògicament, i ja ho han dit moltes vegades, nosaltres posaran tots els mitjans perquè aquestes qüestions siguin sancionades i siguin controlades.
Els partits animalistes Progreso en Verde i PACMA han reclamat a Cort que cerqui una alternativa a les galeres. En cas contrari, no descarten prendre mesures judicials.
Set i 20 minuts. Les Balears deixen de ser la comunitat autònoma líder en sinistralitat laboral, segons dades del primer semestre de 2025 de la Conselleria de Treball. Fa un any, les Illes varen deixar de ser-ho en el sector de la construcció, però durant els primers 6 mesos d'enguany, els accidents laborals han baixat a la resta de sectors. El descens més gran es registra a l'hostaleria, on els accidents s'han reduït un 10%.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, assenyala que les dades demostren que l'arxipèlag hi ha una tendència a la baixa en matèria de sinistralitat laboral que atribueix a les campanyes de visites que l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, que és l'IBASAL, fa a les empreses, sobretot aquelles que on s'han produït 3 o més accidents en un any. Tot i això, s'ha mostrat prudent.
Lo que sí jo vull transmetre és que aquestes dades, que tot repetir, per nosaltres són bones i mos demostren que tenim una tendència molt clara a la baixa, no mos implica en cap cas que davallem amb esforços ni que afluixem en tots els esforços que estem fent.
A Eivissa és l'illa on més davalla la sinistralitat laboral, amb un descens de quasi un 28% dels accidents. Treball atribueix la davallada dels accidents a l'hostaleria, la intensa feina feta entre el sector de les cambreres de pisos per reduir la seva càrrega de feina. El director de l'IBASAL, Òscar Paz, detalla les principals deficiències que detecten durant les visites.
Son temas de sobreesfuerzos, que seguramente los trastornos musculoesqueléticos son la primera causa de baja en este caso que tenemos, y después los más típicos también son caídas a distinto nivel, falta de protecciones colectivas, huecos sin señalizar, etc.
Pel que fa als accidents mortals, durant els primers 6 mesos de 2025 n'hi ha hagut 6, els mateixos que en el mateix període de l'any passat. 3 es produïren al lloc de feina i la resta en anti.
I de les dades positives en matèria de sinistralitat laboral a una protesta dels sindicats UGT i Comissions Obreres. Més d'un centenar de delegats sindicals i treballadors convocats pel sindicat majoritari s'han concentrat a Palma per reclamar l'aprovació de la jornada laboral a les 37 hores i mitja. Els líders sindicals s'hi han mostrat indignats perquè Junts, amb el PP i Vots, tombaran avui hora baixa la iniciativa al Congrés dels Diputats.
El secretari general de Comissions Obreres a les Balears, José Luis García, ha lamentat que no es pugui aprovar avui la reducció de 40-37 hores i mitja de la jornada laboral setmanal a l'Estat. García ha reconegut que la lluita no serà fàcil, però assegura que seguiran amb les reivindicacions.
El camí que estem agafant no és el camí que volem els sindicats més representatius d'aquest país. Per tant, seguirem amb la reivindicació. Malament ho tombin avui, nosaltres continuarem amb la lluita i amb la reivindicació. Això sortirà endavant perquè ho clamen els treballadors i treballadores d'aquest país, perquè nosaltres sí que volem un país modern.
Precisament en aquesta hora estan pendents del Congrés dels Diputats, on s'ha de produir la votació que, previsiblement, com dèiem, tombarà aquest projecte de llei de reducció de la jornada laboral. Junts, com dèiem, impedirà que tiri endavant i votarà amb Vots i el Partit Popular, segons ha anunciat el mateix partit.
En el seu torn de paraula, el diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha dit que aquest és un projecte personal de la ministra de Treball i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i que no genera consens entre les parts. De fet, ha posat l'exemple del PSC, que ha reconegut que reduir la jornada de 8 a 7 hores i mitja diàries seria un problema per a les petites i mitjanes empreses catalanes.
Som aquí perquè vostès, i no a la inversa, han traslladat la necessitat de la reducció de la jornada al carrer, fent creure que aquesta era la solució a les dificultats de les persones treballadores. I res més allunyat de la realitat.
Durant el debat del projecte, Díaz ha defensat que fa més de 40 anys que la jornada laboral és de 8 hores diàries i que tots els sectors han canviat de llavors ençà radicalment la manera de fer feina. La ministra s'ha dirigit directament a la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, li ha dit que elles dues representen la lluita de classes.
¿Y sabe a quién representa usted? Usted en esta lucha representa el capital. Y aquí yo y el gobierno de España está representando a las gentes trabajadoras catalanas y también españolas. Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando.
La vicepresidenta ja ha anunciat que tornarà a elaborar un nou projecte de llei que, com a mínim, dugui el que considera la peça estrella de la llei, que és la creació d'un registre d'horari digital.
Això era el que passava a l'hemicicle mentre fora centenars de persones s'han mobilitzat convocades pels sindicats UGT i Comissions Obreres per exigir la reducció d'aquesta jornada laboral.
Els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT s'han mostrat optimistes davant els manifestants en que, si no és ara, la reducció de la jornada laboral serà realitat en un futur pròxim. Són Unai Sordo i Pepe Álvarez.
Hoy no se acaba nada. Hoy vamos a asistir a una fotografía muy reveladora. Compañeros y compañeras, en tiempos confusos hay debates de época que clarifican el panorama.
Sí o sí se va a reducir la jornada de trabajo en nuestro país. Sí o sí se va a acabar con esta situación que nos lleva a hace 40 años, a cuando no existía el teléfono móvil.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
En surt avui a hora baixa el passeig marítim de Palma. Un cotxe s'ha cremat a l'altura de l'edifici de Gesa en direcció al Portitxol. No hi ha hagut cap ferit. Els primers indicis apunten a una avaria en el vehicle que hauria ocasionat les flames.
Una dotació dels bombers de Palma ha apagat ràpidament les flames que s'han originat de les 6 de l'hora baixa i que han provocat una densa columna de fum. Els agents de la Guàrdia Civil han tallat el carril on hi havia el cotxe sinistrant i estan regulant el trànsit a l'espera que la grua retiri el cotxe.
El vehicle s'hauria calat foc mentre circulava, però l'ocupant ha pogut sortir d'aquest vehicle. I agent de la Guàrdia Civil i de la policia local de Calvià han rescatat una dona de 70 anys que es trobava desorientada a l'interior del seu domicili a causa del fum d'un incendi. Un agent de la Benemèrita i la dona rescatada han hagut de ser atesos per inhalació del fum. El foc s'ha originat a primera hora del matí en un bar de la localitat de Santa Ponça, que el Viaca ha obligat a desallotjar un centenar de persones de la part superior de l'edifici. Segons els bombers, les flames haurien començat en un rètol lluminós de l'interior de l'establiment.
En el moment dels fets, el bar es trobava tancat. En l'incendi hi han intervengut diverses unitats de la policia local, 7 bombers desplaçats del parc de Calvià i Major i 2 ambulàncies per part dels serveis sanitaris. Els bombers han confirmat que no hi ha danys estructurals a l'edifici.
I el sindicat mèdic ha convocat una concentració per divendres davant el centre de salut de Sant Antoni per condemnar l'agressió que varen patir 2 metgesses en aquesta unitat bàsica de salut. Les doctores han denunciat els fets i l'àrea de salut de les Pitiuses ha enviat una advertència per carta als agressors.
Una jove acompanyada de la seva família va acudir al servei d'urgències molt alterada a finals d'agost. Ella i la seva família varen proferir insults i amenaces contra una de les facultatives. Segons ha informat l'àrea de salut de les Pitiuses, hi va intervenir el servei de seguretat que va sol·licitar a la família que sortís del centre. Però la varen esperar a la sortida de les metgesses i les varen agredir tant verbalment com físicament. El gerent de l'àrea de salut, Enrique Garcerán, ha condemnat els fets, ha animat tot el personal sanitari a denunciar i assistirà divendres a la concentració.
Nos solidarizamos con estas médicas y todo el personal que en el ejercicio de su profesión, es decir, cuidando a las personas, son objeto de agresión física, verbal o material.
Falta un minut per arribar a les 7:30, una petita pausa i tot d'una tornem.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Del 16 al 22 de setembre celebrem la Setmana Europea de la Mobilitat a Palma. No te'n perdis les jornades de debat, la ruta nocturna amb Font de Misteris, la gran diada de la mobilitat per a tota la família o la trobada de rutes saludables, entre d'altres activitats. Informa't en el web movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, més de 160.000 alumnes d'infantil, primària, ESO, secundària i batxillerat s'han reincorporat a les aules 2 mesos i mig després de les vacances en una jornada sense incidents.
Avui he començat l'escola de Ningland. He conegut amics. Ix, he conegut el mestre.
Hem anat a una aula on no havia anat mai i tinc una mestra nova que és molt xuli.
Al final, bueno, una mica trist de sortir a les 3 i no a les 2, com de normal.
Estava en de batxiller i pues, estava tremolant dels nervis.
Amb nervis i alegria s'hi han reincorporat la majoria d'alumnes en un primer dia que ha deixat imatges reivindicatives.
És el cas del CEIP d'Esmolina de Palma, que ha començat amb obres. També ho ha fet l'Institut de Formentera, l'IES Marc Ferrer, i a Son Sardina, cap infant no ha començat l'escola a l'escola Maria Antònia de Salvà, en senyal de protesta per la incorporació d'un mestre condemnat fa un any per assetjar un exalumne menor d'edat. Una de les novetats d'aquest curs és la limitació de l'ús de dispositius electrònics individuals que es prohibeixen a l'etapa d'infantil i als 3 primers cursos de primària.
Un informe de la Guàrdia Civil relaciona el diputat socialista Marc Pons amb el suposat líder de la trama del cas Coldo.
El contacte s'hauria produït quan Pons era cap de gabinet de la ministra Teresa Rivera. Segons l'informe de l'UCO, el diputat socialista va intercanviar uns missatges amb Coldo García en relació amb una llicència d'una empresa d'hidrocarburs ara investigada per l'Audiència Nacional. El Partit Socialista defensa que Pons no va contestar els missatges.
Les Balears deixen de ser la comunitat autònoma líder en sinistralitat laboral segons dades del primer semestre de 2025 oferides per la Conselleria de Treball.
Fa un any les illes deixaren de ser on el sector de la construcció, però durant els primers 6 mesos d'enguany els accidents laborals han baixat també a la resta d'activitats. El descens més gran es registra a l'hostaleria, on els accidents s'han reduït un 10%. Catalina Cabrés, la consellera de Treball.
Aquestes dades, que per nosaltres són bones i mos demostren que tenim una tendència molt clara a la baixa, no mos implica en cap cas que davallem amb esforços ni que afluixem en tots els esforços que estem fent.
I el Congrés dels Diputats està pendent de la votació del projecte de llei de la reducció de la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja, una iniciativa que, si no hi ha res de nou, no tirarà endavant perquè Junts hi votarà en contra.
Ho farà amb el PP i Vox perquè considera que és un perjudici per a les petites i mitjanes empreses. La ministra de Treball i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha retret que els independentistes es posin de part dels empresaris.
Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando.
I a la següent mitja hora de l'informatiu serem en directe al Baluard de Palma, on té lloc en aquests moments una conferència amb el títol Protecció davant la temptativa de suïcidi a la població infantojuvenil, això en el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi.
Segons el 061, l'any passat es varen consumar 90 suïcidis a les Balears, el que equival a un cada 4 dies. Des de l'any 2018, el suïcidi ha deixat de ser la principal causa de mort no natural a Espanya, segons l'Institut Nacional d'Estadística. En cas de sentir malestar o necessitar ajuda, es pot recórrer al telèfon de l'Esperança o al 024.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
I Marta, començant parlant del Balears, que ha perdut el partit de primera ronda de la Copa de la Reina.
Les blanquiblaves han perdut 0-2 contra l'AM a Lleida i diuen així adeu a la il·lusió de continuar la competició copera. Les jugadores dirigides per Miqui Mayans han aguantat el 0-0 fins al minut 60, han encaixat el segon al minut 81, però l'entrenador es mostra satisfet del partit realitzat per les seves jugadores contra un equip de categoria superior. El sentit.
Evidentment, il·lusió i conscients també de la dificultat que tenia la diferència de categoria. Havíem plantejat un partit amb un pla bastant clar. Aquesta primera part jo crec que hem estat fidels a ell. Sí que és veritat que després se desajusta un poc amb el gol que ens han fet i a partir d'aquí toca canviar idees, plans i intencions. Però bé, contents i agraïts també de la gent que ha vengut a Som el Ferit d'animar-nos.
El Balears ja pensa en la segona jornada de Lliga de Segona Federació amb el primer partit a casa diumenge. Visitarà Som el Ferit, el futbol Elles. I en aquesta hora es juga el partit del 16 de final de la fase nacional de la Copa Federació entre el Formentera i la Societat Esportiva a Eivissa. De moment, al minut 35 de partit, el 0-0 al marcador. Si un dels dos arriba a les semifinals d'aquesta fase nacional, jugaria la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. A primera divisió, el Real Mallorca ha fet avui matí el segon entrenament de la setmana per preparar el partit de la quarta jornada de Lliga, el de dilluns a les 9 del vespre contra l'Espanyol a Cornellà. Avui, Iago Barrasate no ha pogut fer feina amb els internacionals que encara són amb la seva selecció, com Johan Mojica, que ahir amb Colòmbia va guanyar per 3-6 contra Venezuela. El colombià, però, no va disputar cap minut. D'altra banda, Maras Kumbula va guanyar per 1-0 amb Albània contra Letònia. El jugador del Mallorca, tant sols va disputar un minut. Més futbol, l'UD Eivissa continua preparant el partit de dissabte contra el Marbella. Ho fa amb la intenció de continuar com a líder en solitari. Avui, protagonisme per al central blau cel, Nacho González, als micròfons d'Esports3. El futbolista, que ha estat titular en els dos partits de Lliga, fent parella amb Iago Indias, dona la raó al míster, Paco Gémez, que ha insistit en sala de premsa que han d'imposar més la seva idea de joc de possessió de pilota. Escolta'm, Nacho.
Esa ideologia que el míster recalca cada dia, la primera part sí que se vio más reflejada, la segunda no tanto, quizá dimos un pase atrás o no supimos identificar bien ese cambio, un poco forzado también por el tema de la lesión de bebé y tal. Pero bueno, me entrenamos para ello y sabiendo bueno, que había ciertas fases de tanto en este partido contra el Hércules como contra el Sevilla, que no ha sido así, pero bueno, sabiendo y siendo conocedores de ello, intentaremos mejorarlo.
Avui l'equip s'ha entrenat de nou. BB ho ha fet a part, al gimnàs, però no està descartat pel partit de dissabte. Fran Castillo accelera la gespa amb recuperador per entrar a la llista. Del rival, el Marbella, ha parlat Nacho.
Pues va a ser difícil porque el campo del Marbella sí que es un campo jodido. Esa es la expresión que yo utilizaría. Sí que es cierto que hemos hecho un equipo un poco más veterano que otros años, pero con mucha experiencia, que eso es muy importante. Será un partido difícil, pero yo considero que si estamos bien y hacemos buen trato de balón, como sabemos y como toca, le podemos hacer mucho daño.
I un apunt més en futbol. Sonia Bermúdez ha estat presentada com a nova seleccionadora d'Espanya per als pròxims 2 anys. Bermúdez assumeix la banqueta de l'absoluta després d'haver dirigit les seleccions sub-19 i sub-23 amb el Mundial del 2027 a la vista. L'exjugadora del Barça i l'Atlètic de Madrid succeeix Montse Tomé. Recordant, l'asturiana va ser acomiadada després de perdre la final de l'Eurocopa amb un quart lloc als Jocs Olímpics i una Nations League al palmarès. El repte de Bermúdez serà ara recuperar la confiança del vestidor.
Y hoy puedo decir que es uno de los días más importantes de mi carrera deportiva. La quiero disfrutar al máximo. Sabiendo la exigencia que tenemos por delante, los retos que tenemos todos por delante, queremos seguir ganando títulos, queremos ganar la segunda Nation, queremos la segunda estrella. Sabemos que vamos a entrenar a las mejores jugadoras del mundo, al mejor equipo del mundo, al número 1 en el ranking FIFA, y estamos deseando empezar.
En tenis, Jaume Munà ja s'entrena amb l'equip de Copa Davis. El tenista de Santanyí exerceix de número 1 l'eliminatori d'aquest cap de setmana contra Dinamarca, que es disputarà a Marbella i en la qual es juguen el pas a la final a 8 de la competició. Espanya, capitanejada per David Ferrer, es completa amb els tenistes Roberto Carballés, Pablo Carreño i Pedro Martínez. A més, el mallorquí Izan Almazán, de 19 anys, fa les funcions d'esparring. Munà disputarà el primer o el segon punt dissabte. De moment, tant ell com el capità, David Ferrer, confien a treure l'eliminatòria endavant. El sentim.
Ayer fue una primera toma de contacto y creo que fue positiva para todos nosotros. Unas sensaciones que ya conocía, unas sensaciones que me gustan y listo para si tengo que estar en pista, pues dar mi 100%. Y por otro lado, como te digo, muy contento otra vez de formar parte de la selección, que para mí es todo un privilegio.
Yo me vine con mucha confianza, haciendo muy buen resultado en el último Grand Slam. Tendremos nuestras oportunidades y que si estamos bien y competimos, bueno, compiten ellos, yo ya no compito, todo hay que decirlo, los buenos son ellos. Creo que somos un pelín más favoritos, sí.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va sumar ahir la primera victòria del curs. Va ser contra el Valdepeñas per 3-5. Amb aquest triomf, el Palma Futsal suma un empat i una victòria aquesta temporada. Sentim el tècnic, Antonio Vadillo, satisfet amb la victòria.
La verdad que felicitar a los jugadores, porque en un partido que se nos había puesto muy cuesta arriba, pues han conseguido darle la vuelta y fuera de casa, y estamos dando pasitos, el equipo está creciendo en este sentido, no cometemos errores groseros, estamos cada vez más firmes, empezamos a conocernos un poquito más, nos queda margen de crecimiento, son muchos cambios y en líneas generales lo que importa ahora son ir sacando resultados y bueno, contento con estos tres puntos.
Sense pràcticament temps per descansar, el Palma Futsal ja es prepara pel pròxim partit de Lliga, que serà divendres al Palau d'Esports de Sant Moix davant el Còrdoba, que ahir va empatar 1-1 contra el Movistar Inter. I en atletisme, Esperança Cladera participarà aquest cap de setmana en el Mundial de Tòquio amb la delegació espanyola. La mallorquina ha partit avui a hora baixa per disputar la cita mundialista en què participarà en la prova dels 4 per 100 metres relleus. Ho farà amb les mateixes tres companyes en qui fa 4 mesos va aconseguir la plata al Mundial de la Xina. Jael Bestué, Paula Sevilla i Maribel Pérez. Amb atletisme posàvem punt final a la informació esportiva.
Gràcies, Marta. 20 minuts per arribar a les 8. Una petita aturada i tot d'una parlant de migració.
Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 150 anys del poema El Pi de Formentor. Consulta el programa complet a consellemallorca.es.
Aquest és en Toni, un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensat blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits, plans d'activitats i tot inclòs, amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins el 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
I mentre es dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. I Vetres, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a Vetres Ràdio.
L'ONG Caminando Fronteras ha detectat nous perfils de la infància migrant que arriben a les illes a través de la ruta migratòria africana. En una visita a Eivissa, la coordinadora de l'organització ha explicat que són casos de menors no acompanyats més vulnerables que fugen de les guerres civils. Èlia Serra.
Aquest darrer any ha augmentat el nombre de menors migrants que arriben a Eivissa transitant sols de països com Somàlia, el Sudan o el Senegal. Les administracions han de fer front a aquesta nova realitat. Elena Maleno és la coordinadora de Caminando Fronteras.
Están identificando estas nuevas realidades a una infancia que viene en tránsitos migratorios muy largos, como aquella que viene del Cuerno de África, que es diferente a la que venía hace unos años, y ya están identificando, ¿no?, a qué se enfrentan, ¿no?, a esas vulneraciones de derechos, a esa mochila de violencia que tiene mucho más cargada o a esos riesgos, ¿no?, que después afectan a su salud, a la llegada, con tránsitos por el mar que a veces pues acaban pues en accidentes o acaban en tragedias, ¿no?
L'ONG treballa per identificar els desapareguts.
Nos están llamando cientos de familias buscando a sus familiares. Tenemos un teléfono de alertas donde personas que están en riesgo en el mar llaman, o bien familiares. Y protección del derecho a la vida, identificación qué ha pasado con esas personas, si han llegado en buen estado, si a lo mejor han muerto, o si por eso vamos a visitar el cementerio, o si podemos ayudar a identificar a los que están enterrados y que sus familias les están buscando.
Caminando Fronteres explica que s'ha duplicat en aquest primer semestre de l'any el nombre de desapareguts a la mar.
I el PSIP demana al Consell de Mallorca que posi en marxa un pla estratègic de resposta i atenció als menors migrants no acompanyat que inclogui mesures de planificació, reforç de recursos i mecanismes de coordinació amb altres institucions i entitats.
La formació presentarà aquesta petició en forma de moció en el ple de demà a la institució insular. Sofia Alonso és la portaveu adjunta socialista al Consell.
El que passa és que no han fet els deures, no han planificat tenir 406 places. Ells van obrint, així com se van trobant un poc la situació i de més. I, a més, el que se va acordar entre les comunitats autònomes ens deia que estem saturats quan aquesta xifra de 406 estigui multiplicada per 3. Per tant, són més de 1.000 infants.
De fet, Alonso ha qualificat les polítiques populars en matèria de migració d'inhumanes i racistes, unes paraules a les quals ha contestat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
No pot xerrar d'humanitat quan tracten en els menors que arriben a les costes d'Espanya com una mercancia més. No estan fent res per frenar les màfies i des d'aquí insistim, volem que se sol·liciti el control de Frontex per aturar les morts a la mà i, sobretot, impedir que arribin de manera massiva els immigrants a les nostres costes.
I al Congrés també s'ha abordat la crisi migratòria. El diputat eivissenc José Vicente Marí Bosó ha demanat al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per quin motiu el seu govern no admet que hi ha una ruta migratòria consolidada que passa per les Balears.
Con su inacción han consolidado una ruta el año pasado, 5.900, este año ya vamos por 5.100, porque ustedes lavan su mala conciencia con palabras grandilocuentes, mientras los migrantes mueren en el Mediterráneo, mientras llaman racistas a todo el mundo.
Y soy lo suficientemente responsable para trabajar conjuntamente en Europa, qué es lo que estamos haciendo ante un fenómeno absolutamente complejo. Y lo que no evita luchar contra esas mafias, que creo que estamos siendo efectivos, luchar y trabajar, como se ha dicho, por una migración legal, segura y ordenada que la necesitamos en Europa.
7:46 minuts, parlant de mobilitat. Augmenten a una vintena els municipis de Mallorca on taxis amb llicència municipal d'un altre ajuntament poden recollir passatgers. Ha estat gràcies a l'acord presentat avui entre el govern, el sector del taxi i 13 ajuntaments més. Els nous municipis que s'hi incorporen són del Reguer, el Pla, el Nord i també la Tramuntana.
El sector s'ha mostrat satisfet, ja que assegura que a partir d'ara aquests 13 municipis podran oferir un millor servei de taxis als usuaris, a més de fer-ho d'una manera més sostenible, ja que ara faran manco quilòmetres. La presidenta de l'Associació de Taxis de la Part Forana és Maria del Carme Navarro.
Sempre als taxistes li costa molt els canvis. És un servei que se dona de la mateixa manera fa molts anys i la gent fer una passa en van és que generava reticències de que el taxi de l'altre municipi ha de carregar el meu i ja no els anava bé. Al final són tots taxistes i tothom fent la feina per al ciutadà, que és que en el final mos dona de menjar.
El servei entra en vigor el pròxim diumenge a 11 dels 13 municipis que s'adhereixen a la iniciativa, mentre que Llubí Binissalem ho farà durant les pròximes setmanes. El conseller de Mobilitat és José Luis Mateo.
Con la regulación de la tarifa única logramos que al final los municipios se animen por fin a apostar por este régimen especial de recogida, que no es más que un paso previo que nos ha de conducir al área de prestación conjunta, que es lo que en definitiva perseguimos desde el gobierno, y ojo, que es lo que figura precisamente en la modificación de la ley 4/2014. Entonces, como digo, este es un paso para nosotros esencial.
Els usuaris del taxi dels municipis que s'adhereixen a la iniciativa poden contactar amb el servei a través del telèfon habitual, que és el 971-88-10-20, i l'aplicació mòbil MallorCap.
I les Balears tindran a partir del juny de l'any que ve un nou vol directe amb Amèrica. L'aerolínia Air Canada connectarà Palma i Montreal sense escales. Hi haurà vols entre el 17 de juny i el 24 d'octubre.
Els viatges d'anada entre Palma i Montreal seran dimarts, dijous, dissabte i diumenge, mentre que els de tornada els dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Els bitllets ja es poden comprar al web d'Air Canada per un preu d'uns 850 euros anada i tornada.
Des del desembre de l'any passat, les Balears no han detectat cap focus de llengua blava, segons la Conselleria d'Agricultura. És un fet que podria indicar que la malaltia està controlada.
Dilluns que ve començarà la segona campanya de vacunació obligatòria, que inclou també mesures de vigilància i control de moviments d'animals. La llengua blava és una malaltia infecciosa, però no contagiosa, que ens transmet per algunes espècies de moscard i que pot afectar remugants domèstics i salvatges com les vaques, ovelles o cabres. No s'encomana a les persones.
I un dels problemes del centre antic de Ciutadella és la falta de fibra òptica, molt de punts, la falta d'internet d'alta velocitat. Un dels motius és que la ciutat té un pla especial de protecció del conjunt històric-artístic que prohibeix l'estesa de cablejat per façana.
Ara l'Ajuntament ha aprovat la signatura d'un conveni de col·laboració amb les operadores de telecomunicació per utilitzar canalitzacions soterrades de titularitat municipal per al desplegament de fibra òptica. L'objectiu d'aquest conveni és regular aquest desplegament i poder penalitzar els operadors que no ho facin bé. Sandra Moll, la regidora d'Urbanisme de Ciutadella.
Evidentment, aquest conveni regula com s'ha de fer. Per tant, si qualque operadora no ho fa, vagi aquest conveni, doncs evidentment que pot ser penalitzat. I sobretot, l'Ajuntament s'ofereix que si qualcú necessita canalitzar una zona, l'Ajuntament està disposat a fer-ho.
10 minuts per arribar a les 8. Avui, dia 10 de setembre, és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. A les Balears, cada 4 dies se'n consuma un cas, una dada que recorda la importància de demanar ajuda als professionals quan un familiar o conegut es troba en risc. A aquesta hora, al Museu d'Esbaluart a Palma se celebra la conferència Protecció davant les tentatives de suïcidi en la població infantojuvenil. Allà hi ha la nostra companya Mar Escandell. Mar, bon vespre. Quins missatges s'estan destacant en aquesta jornada?
Bon vespre. El missatge central de l'acte és la prevenció i l'esperança, especialment adreçat als menors d'edat. L'esdeveniment compta amb la presència de 170 persones i unes 160 més connectades de manera telemàtica. La inauguració ha anat a càrrec de la consellera de Salut, Manuela García, que ha destacat la importància de detectar a temps els senyals de risc a les escoles.
Prevención a nivel de las escuelas desde los primeros momentos de su escolarización, a los familiares, a los propios profesores, para que sean capaces de detectar cuando está ocurriendo algo que le puede que le dé una señal de alarma, es una de las líneas importantes de trabajo. También la introducción de psicólogos en secundaria, pues nos pueden ayudar a detectar de manera precoz.
Dins del Pla de Prevenció del Suïcidi de Balears es duran a terme tallers i acompanyament per als col·lectius vulnerables, amb especial atenció a les persones majors de 65 anys. Tot seguit ha intervengut a la conferència la doctora i psiquiatra infantojuvenil de l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid, María Velasco, qui ha subratllat que la prevenció del suïcidi comença pels valors que es retransmeten als més petits.
Plantearnos qué tipo de sociedad estamos construyendo. Los menores, los adolescentes necesitan más contacto de las personas mayores, que bajemos el nivel de estrés de vida, que podamos pararnos a escucharles, pero también necesitan más guías y que les ayudemos a desarrollar las fortalezas necesarias para sobrevivir la vida.
Finalment, s'ha obert un torn de preguntes amb el públic i recordeu, si necessiteu ajuda, podeu trucar al 024 o al telèfon de l'Esperança 971 46 11 12. Tots dos serveis són gratuïts, confidencials i disponibles les 24 hores.
Gràcies, Marc. Per cert, que aquesta casa estrenarà un podcast de 5 episodis dirigit pel periodista Joan Cabot. La presentació serà dia 15 de setembre, però s'emetrà, el trobareu a IB3 a la carta a partir de dia 17. També s'iniciarà la projecció d'un nou curtmetratge de ficció, Nudos. Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, ha defensat que Cristina Álvarez, la seva assessora a la Moncloa, li va fer algun favor en ocasions molt excepcionals, ha dit, i puntuals, com quan va enviar un correu relacionat amb la càtedra que codirigia.
Gómez ha comparegut avui davant el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga si hi va haver malversació en la tasca de l'assessora, una figura de la qual també havien disposat altres parelles de presidents espanyols. En la citació, la quarta des que està investigada fa un any i mig, Gómez s'ha centrat a explicar les funcions de la seva assessora, que consistien, ha dit, a coordinar la seva agenda d'equip de seguretat i tasques de protocol.
Precisament el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprofitat anunciat la compareixença d'avui de la seva dona per atacar el president Pedro Sánchez en la primera sessió de control al Congrés després de les vacances d'estiu. Sánchez, en canvi, reivindica que té un govern net.
La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuestos.
Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio.
I l'OTAN adverteix d'una escalada bèl·lica entre Rússia i Occident després que Polònia hagi abatut una vintena de drons russos que havien envaït el seu espai aeri. El secretari general Mark Rutte ha llançat un missatge clar al president Putin.
Stop the war in Ukraine. Stop the escalating war, which he is now...
Atura la guerra a Ucraïna, atura l'escalada de tensió, demana al president rus i que deixi d'envair espais aèris. Rutte també adverteix que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del territori aliat. També ha estat contundent el primer ministre polonès Donald Tusk, que assegura que ara mateix són més a prop que mai des de la Segona Guerra Mundial d'un nou conflicte obert.
Concretament, segons ha informat Tusk, s'han detectat 19 aparells que provenien de Bielorússia, aliat de Putin, i descarten que hagi estat a causa d'una errada o una pèrdua de control d'aquests artefactes, tal com defensen a Minsk. Per això ha anunciat que invocarà l'article 4 de l'OTAN, a la qual pertany Polònia, perquè preveu consultes als aliats quan sentin que s'amenaça la seva seguretat, la integritat territorial o la independència política.
El més probable és que estiguem tractant una provocació a gran escala, però al mateix temps estem en consultes amb els nostres aliats. Estic en contacte constant amb el secretari general de l'OTAN. Això és perquè puguem respondre a aquest tipus d'amenaça tan eficaçment com ho hem fet aquesta nit.
I Europa mou fitxa i s'uneix a la pressió internacional per aturar el genocidi a Gaza. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat avui sancionar els ministres israelians extremistes i suspendre parcialment l'acord d'associació en matèria comercial amb Israel.
El que passa a Gaza ha sacsejat la consciència del món. Persones assassinades quan suplicaven menjar. Mares portant els cossos morts dels seus bebès. Aquestes imatges són senzillament catastròfiques.
These images are simply catastrophic.
Anem a la cultura.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Galeria de Solituds, la darrera novel·la de Gabriel Gené Manila, és un relat, una crònica, una descripció, però també un sainet, un deliri, un malson, un mirall davant la cara d'una Mallorca absurda basada en fets reals i que es podria seguir escrivint constantment perquè, com explica l'autor, la realitat encara supera la ficció. L'ha publicada Nova Editorial Moll i es presenta just en aquests moments a Quarts Llibreries de Palma. Sandra Martínez.
El lector de Galeria de Solituds copsa immediatament a les primeres pàgines de la novel·la que Gabriel Gené Manila s'ho ha passat d'allò més bé escrivint-la. Relliga, fantasia i realitat, amb ironia, parla de les fonts ufanes de l'extorsió i la droga, però també amb una resignació que neix de l'ànima. Diu que la hipocresia i l'absurd dirigeixen les nostres vides. I és que el panorama és desolador.
És una obra que de principi, sobretot de primera, fa riure... produeix moltes sorpreses còmiques, però que en els fons és una manera de plorar. És a dir, en els fons, aquesta tragicomicitat de la història que s'explica condueix en el plor, a la pena.
El casal del Madrà, la galeria dels retrats que prenen vida, el monestir robat o no per monges russes o no... En fi, el centre de Palma esdevé un espai gairebé oníric que Manila completa fent ús d'hemeroteca, de titulars, de tot allò que hem anat vivint aquests darrers anys i que confirma que la realitat sempre supera la ficció.
Tot el que surt en el llibre ha sortit abans publicat en els diaris i, per tant, ja he agafat fragments del que compten els diaris per fent la literatura, és a dir, per transformar-ho en matèria literària. I aleshores m'ha divertit moltíssim perquè ho podia manipular, ho podia jugar, en definitiva. Cap i la fi, la literatura també és un joc.
És un joc, és un divertimento, però és també el retrat entre realitat i ficció d'una Mallorca que està a punt de desaparèixer.
He volgut explicar realment un món que s'esbuca, un món que s'extingeix. La Mallorca d'avui és un desbarat, és com un absurd entre els oligarques russos, l'aristòcrat abandonat per la seva dona, el blanqueig de dobbers, el catedràtic i els acusats per fer-se ja un medicament, un fiscal que plora. És a dir, tots aquests elements se conjuguen a mostrar l'absurditat d'un món que no pareix possible, però sí que ha succeït.
Són les 8, moment per resumir els temes més destacats d'aquest dimecres, dia 10 de setembre, en què més de 160.000 alumnes d'infantil, primària, ESO, secundària i batxillerat s'han reincorporat avui a les aules 2 mesos i mig després de les vacances. Una jornada en què no s'han registrat incidents importants.
Avui he començat l'escola de l'England. He conegut amics. He conegut el mestre.
Hem anat a una aula on no havia anat mai i tinc una mestra nova que és molt xuli.
Al final, bueno, una mica trist de sortir a les 3 i no a les 2, com de normal.
La majoria dels alumnes han tornat ben contents quan sentim a casa. Una de les novetats d'aquest curs 2025-2026 és la limitació de l'ús dels dispositius electrònics individuals que es prohibeixen a l'etapa d'infantil i els 3 primers cursos de primària. D'altra banda, la jornada, Aina Riera també ha deixat algunes imatges més reivindicatives.
És el cas del CEIP d'Es Molina de Palma, que ha començat amb obres. També ho ha fet l'Institut de Formentera, l'IES Marc Ferrer, a Son Sardina. En canvi, els infants no han acudit a l'escola. Maria Antònia Salvà com a senyal de protesta per la incorporació d'un mestre que va ser condemnat ara fa un any per assetjar un exalumne menor d'edat.
I un informe de la Guàrdia Civil relaciona el diputat socialista Marc Pons amb el suposat líder de la trama del cas Coldo.
El contacte s'hauria produït quan Pons era cap de gabinet de la ministra Teresa Rivera. Segons l'informe de l'UCO, el diputat socialista va intercanviar un missatge amb Coldo García en relació amb una llicència d'una empresa d'hidrocarburs ara investigada per l'Audiència Nacional. El Partit Socialista defensa que Pons no va contestar els missatges.
Les Balears deixen de ser la comunitat autònoma líder en sinistralitat laboral, segons dades del primer semestre de 2025 de la Conselleria de Treball.
Fa un any les Illes deixaren de ser en el sector de la construcció, però durant els primers 6 mesos d'enguany els accidents laborals han baixat també a la resta de sectors. El descens més gran es registra a l'hostaleria, on els accidents s'han reduït un 10%. Catalina Cabré és la consellera de Treball.
Aquestes dades, que per nosaltres són bones i mos demostren que tenim una tendència molt clara a la baixa, no mos implica en cap cas que davallem amb esforços ni que afluixem en tots els esforços que estem fent.
I en aquesta hora estan pendents de la votació al Congrés dels Diputats del projecte de llei de la reducció de la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja, una iniciativa que, si no hi ha res de nou, no tirarà endavant perquè Junts hi votarà en contra.
Ho farà amb el Partit Popular i Vox perquè considera que és un perjudici per a les petites i mitjanes empreses. La ministra de Treball i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha retret que els independentistes es posin de part dels empresaris.
Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando.
I l'Ajuntament de Palma farà divendres una revisió extraordinària als 2 cavalls de la galera que s'han desplomat en els darrers dies a ciutat.
Segons la informació recopilada per Cor, les 2 darreres caigudes no s'han produït arran de cops de calor ni al mal estat dels animals, sinó a incidents de trànsit. La portaveu Mercedes Celeste ha assegurat que l'Ajuntament posarà tots els mitjans per certificar que les galeres compleixen amb la normativa.
I avui, Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, s'ha fet una conferència al Baluard per la prevenció d'aquesta malaltia. Segons el 061, l'any passat es varen consumar 90 suïcidis a les Balears, el que equival a 1 cada 4 dies. A la intervenció del Baluard d'aquesta conferència hi ha intervingut la psiquiatra infantojuvenil de l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid, María Velasco.
Los menores, los adolescentes necesitan
más contacto de las personas mayores, que bajamos el nivel de estrés.